Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Nou cribatge massiu de coronavirus a la ciutat aquesta setmana. Entre demà i demà passat arriba el torn de les proves PCR a persones asimptomàtiques de la zona nord. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El cap de Can Oriac centralitzarà aquestes proves de 10 del matí a 2 del migdia i de 3 de la tarda a 7 del vespre. En aquesta ocasió, la població diana s'acota una mica més, joves d'entre 15 i 35 anys. Els encarregats de buscar-los seran els agents cívics de la Creu Roja, que ja fa 10 dies que volten per tota la ciutat per fer complir les normatives de prevenció de coronavirus. Ho ha apuntat aquesta emissora la coordinadora del dispositiu d'oci nocturn, Míriam García.
La veritat és que Sabadell és una població molt gran i ens trobem en diferents zones. Sobretot on ens trobem que hem de fer molta intervenció és en llocs com places, com parcs, on hi ha una gran condensació de gent. Per exemple, les nostres unitats a final de la nit van molt al Parc Catalunya, que és un parc que és molt gran, bueno, que és molt frondós, i que hi ha una gran presència de joves. Aleshores, tenim presència tant al Parc Catalunya com a altres zones, però nosaltres anem de tota la ciutat a aquells punts on hi hagi presència de joves.
Els agents cívics ja han entrat en contacte amb 800 joves des que es van posar en marxa.
Avui es compleixen 3 anys dels atemptats a la Rambla de Barcelona i a Cambrils.
La celebració d'un minut de silenci ha estat l'únic acte de commemoració d'aquest any arran de les mesures de prevenció del coronavirus. Des de la ciutat, alcaldes i regidors han recordat l'esdeveniment a través de les xarxes socials.
En aquest Notícies Vespre recordarem les implicacions que va tenir aquest atemptat a la nostra ciutat. I en esports, el Sabadell es proposa assolir els 5.000 socis en la campanya d'aquesta nova temporada que s'ha presentat avui.
Sota el lema Hem tornat sent l'orgull arlequinat. La campanya ofereix avantatges als socis que renovin i als més joves. Tot plegat, malgrat la incertesa que envolta les dates per tornar a jugar partits en públic, a les grades, arran de l'escenari postpandèmia.
Són algunes de les notícies que us explicarem en els pròxims minuts amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 27 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen tot i la davallada registrada ahir arran de la tempesta que vam viure a la ciutat. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Ho preguntem al Servei Meteorològic de Catalunya.
Tarda de dilluns, encara amb creixement d'algunes nublades a punts de muntanya, on esperem alguns ruixats a punts, sobretot del Pirineu més occidental, localment acompanyats de tempesta. També aniran arribant bandes de núvols alts i mitjans que viatjaran d'oest cap a est, que tendiran a tapar el cel. També al vespre apareixeran alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral. La temperatura avui força semblant enregistrada durant la jornada d'ahir. De cara a demà, molts núvols alts i mitjans que fins a migdia podrien deixar anar algun ruixat a qualsevol punt del territori. A partir del final del matí, creixement d'algunes nuvolades, també més extenses en àrees de muntanya, amb alguns ruixats que podrien anar acompanyats de tempesta i fins i tot de calamar-se a punts del Pirineu i de forma més aïllada al Prepirineu i al quadrant nord-est. Demà, la temperatura, tant la mínima com la màxima, més alta. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana, però sí que trobem una incidència a prop de Sabadell, concretament a la B30, al seu pas per Barberà del Vallès. Hi ha 1,5 km de retencions en sentit sud. Ara mateix, aquesta és l'única incidència que trobem a tota la xarxa viària catalana. Pel que fa a Barcelona, se circula còmodament tant d'entrada com de sortida de la ciutat. Passen 4 minuts de les 7. Veïns del nord de la ciutat, asimptomàtics d'entre 15 i 35 anys. Aquest és el públic diana de la segona tanda de cribatges massius que es farà a la ciutat aquesta setmana. Després del primer dispositiu a Campomor i les Termes de fa 10 dies, demà i dimecres faran proves PCR a Can Oriac, una altra de les zones de la ciutat afectades pels nous casos de coronavirus. El dispositiu arrencarà a les 10 del matí al centre d'atenció primària del barri.
Les persones empadronades a la zona rebran en les pròximes hores un SMS amb la informació d'aquest dispositiu voluntari. Els interessats en fer-se les proves PCR podran passar pel CAP Can Oriac entre les 10 del matí i les 2 del migdia i entre les 3 de la tarda i les 7 del vespre. En paral·lel, també informen al públic diada els agents cívics de la Creu Roja a través del seu dispositiu d'oci nocturn, un dispositiu que des de fa 10 dies volta per la ciutat per conscienciar sobre la necessitat de complir les normes de prevenció de coronavirus i que ja ha arribat a 800 persones. Míriam García és coordinadora del programa d'oci nocturn de la Creu Roja.
trobem moltes persones joves, especialment quan van en grup, que potser doncs, estan xerrant, estan fent coses no, de joves, estan jugant i no prenen en compte de posar-se la mascareta correctament. Això no treu que també ens trobem potser famílies o ens trobem altres persones grans que potser sí que la porten, però la porten mal posada i en aquests casos també intervenim.
De fet, no només són els joves els que incompleixen les normes, com apunta la gent de salut de Creu Roja Maria de l'Amo.
Perquè crec que els joves sabem molt i no ho apliquem, però la gent gran pitjor. O sigui, que crec que és sensibilitzar la gent de que s'ha de posar la mascareta i de que això existeix, que no és una broma, que no és alguna cosa que s'està venent a la televisió. O sigui, que s'ha de posar la mascareta.
Per tal de conscienciar els sabadellencs sobre la necessitat de complir amb les normes, els agents cívics posen exemples pràctics i senzills, com pot ser intentar fer bombolles de sabó amb la mascareta posada. Ho explica el també agent de salut, Rubén Ramiro.
El que els expliquem és que el virus es contagia per les vies més humides del cos, no? Sobretot la boca i el nas. I quan parlem, sovint doncs, deixem anar una mica de saliva, encara que no la veiem, la veiem molt òbviament, però a vegades no. I amb aquest pompero, no, que en diem, doncs, es veu molt fàcil doncs, que sense mascareta, ells bufant, no, surten pompes molt fàcilment. Si ens posem a la distància de seguretat, no, però si ens posem a prop, sí que es veu molt fàcilment. En canvi, quan porten la mascareta, ja li pots apropar el pompero a la cara i al nas, que no arribaran a fer una pompa. I així veuen que sí que és veritat que les mascaretes serveix per alguna cosa.
Des de principi d'agost hi ha 77 nous diagnosticats amb Covid-19 a Can Oriac, passant dels 323 que es comptabilitzaven el 31 de juliol als 400 registrats fins avui. Els casos sospitosos han patit una evolució similar entre les mateixes dates, partint de 1.467 possibles fins als 1.924, és a dir, 457 casos més.
A l'Hospital Taulí s'han diagnosticat 20 casos nous de Covid-19 en els últims 4 dies, és a dir, entre dijous i diumenge. En aquest mateix període han ingressat a causa del coronavirus 15 pacients. Tot plegat manté la xifra d'hospitalitzats en 34 casos, un número 3 punts més gran que el de dimecres passat, quan n'hi havia 31, però inferior al de dimarts, ja que 24 hores abans eren 36. La setmana passada va ser el moment en què es va superar la barrera dels 30 ingressats, que de moment no es redueix.
Precisament aquesta setmana passada, els CAP de Sabadell es van detectar 273 nous casos. Al conjunt de la ciutat, el risc de contagi és avui de 286,92, 148,46 punts més que fa 10 dies. La velocitat de transmissió, l'anomenada R, es troba a 1,60. Al conjunt de Catalunya s'han registrat 1.169 casos nous de coronavirus confirmats per PCR. La xifra total és de 114.437 casos amb totes les proves. A més, en les últimes hores s'han reportat dues defuncions. Segons Salut, hi ha 642 pacients ingressats, 50 més respecte al balanç anterior, dels quals 129 a l'UCI, 10 més. El risc de rebrot creix lleugerament i es manté en nivells alts, amb un valor de 147,73. Recordem que el llindar de risc alt és a partir de 100, mentre que la velocitat de propagació del virus torna a passar de l'1. Significa que de mitjana una persona amb el virus en contagia una altra.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Sabadell recupera la normalitat després de la tempesta torrencial d'aquest diumenge en què els bombers van rebre una quarantena d'avisos a causa de l'aiguat, que també va descarregar pedra i va fer caure una vintena d'arbres. I a la C-58, a l'altura de Sant Quirze del Vallès, es va inundar un tram de via, també els ferrocarrils de la Generalitat. En algunes zones de la ciutat va marxar el fluid elèctric durant uns moments. Es van registrar ratxes de vent de fins a 93 km per hora a la ciutat.
El temporal va superar els 55,8 mil·límetres en només mitja hora, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, que en va prendre la mesura a l'estació situada al Parc Agrari. Pel que fa al trànsit de la C-58, els conductors van haver de moderar la velocitat i augmentar la distància de seguretat entre els seus vehicles, ja que un dels carrils va quedar negat per l'aigua. En la circulació dins de la ciutat, la forta tempesta va ofegar el pont de la Gran Via, que no va quedar lliure fins uns minuts abans de les 9 del vespre. El servei de tren dels ferrocarrils de la Generalitat entre Sant Quirze i Can Feu Gràcia es va interrompre, tot i que aquest dilluns ja ha arrencat amb normalitat. El gruix de les trucades als bombers es va donar fins a 7:45 del vespre. La majoria van ser per caigudes d'arbres, però també n'hi va haver per atendre problemes per acumulació d'aigua.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Diferents regidors del consistori sabadellenc, entre els quals l'alcaldessa Marta Ferrés, han recordat avui a les xarxes socials el tercer aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils. A la ciutat comtal s'ha celebrat aquest matí un minut de silenci compartit per familiars i autoritats al Pla de l'Os de la Rambla, acompanyat per la música del cant dels ocells i una ofrena floral. Al judici pels atemptats, la Generalitat no descarta canviar les peticions de penes i les tipologies de delictes per als tres processats al final del procés, i és que Interior no va demanar penes pel delicte d'assassinat per cap d'ells.
A banda d'això, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, que representa Javier Martínez, pare d'un nen de Rubí que va morir a Barcelona, assegura que en les restes de la casa que va explotar el canal on preparaven els explosius no es va trobar ni el mòbil ni les targetes SIM de l'imam de Ripoll, Abdelbaki Esati, qui va radicalitzar els membres del grup. El lletrat té constància que una neboda seva va comprar 2 bitllets d'avió la nit del 16 d'agost, quan 2 dels nois de Ripoll van anar fins a l'aeroport del Prat. Alonso Cuevillas diu que el telèfon d'Esati va rebre trucades el dia 20 i que la bústia té entrades posteriors. Els Mossos d'Esquadra han descartat tot aquest relat. Un relat, precisament, que recordem en el seu vessant sabadellenc. El dimecres 16 d'agost del 2017, a l'oficina que l'empresa Telefurgo tenia a Sabadell, 3 joves lloguen 2 furgonetes. El pagament el fa amb targeta de crèdit un tal i un és avui a CUP. L'endemà, el 17 d'agost, a primera hora de la tarda, la Fiat Talento amb matrícula 7086JWD, conduïda per avui a CUP, és a Barcelona. Comença a pujar des del port cap a la Rambla i fa la volta per la plaça de Catalunya per anar a buscar el carrer Palai i tornar a arribar a la Rambla, aquesta vegada per dalt. Just en aquell moment, la sabadellenca Elisabet Guerra es troba al mig d'aquest carrer 2 travesseres més avall, passejant amb les seves germanes, fills i nebots, ja que han decidit passar el dia junts voltant per Barcelona. Com que tenen gana, entren al restaurant La Poma i pugen al primer pis, només uns segons abans que la furgoneta blanca baixi pel mig de l'avinguda embestint els vianants. Des de la gran vidrada del menjador, la família de l'Elisabet Guerra ho veu tot.
La meva filla, quan va veure tanta sang a lo que era la Rambla, pobreta, el primer que em va dir, amb 4 anyets, em va dir: mama, que estan jugant amb tomàquet, tu imagines, Borissona? I clar, ella va dir: sí, carinyo, ara fan la tomatina i ara es recullen i marxem, perquè me la vaig emportar corrents fora del vidre perquè no podíem mirar el que havia allà.
Tot seguit, els locals de la Rambla es tanquen amb la gent confinada dins. Se'ls ordena allunyar-se de portes i finestres. Cal garantir la seguretat de tantes persones com sigui possible, però també es tracta de retenir el possible autor de l'atemptat en cas que s'hi hagi refugiat.
L'atenció ens porta avui a Barcelona. Una furgoneta ha atropellat diverses persones a la Rambla de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han confirmat que es tractaria d'un atemptat terrorista i que hi ha víctimes mortals i alguns ferits. Alguns mitjans de comunicació apunten a aquesta hora que es tractaria de 13 persones les que haurien perdut la vida. Les autoritats demanen a les persones que estiguin a la zona que no surtin al carrer. Les estacions de Plaça Catalunya i Passeig de Gràcia de Ferrocarrils de la Generalitat...
Tot just un quart d'hora després, l'Elisabet ja aconsegueix parlar amb el seu marit a través del mòbil i l'encarrega d'anar informant a tot el seu cercle d'amics i familiars, principalment els avis, que veuen com tenen a 3 filles i tots els nets tancats en aquell restaurant. Però a través del mòbil també comencen a circular vídeos duríssims dels fets i la situació a la zona. I també rumors, informacions falses de terroristes armats i tiroteig al Corte Inglés de la plaça Catalunya, gent que s'acomiada perquè tem morir, explicacions de suposats Mossos d'Esquadra i, com recorda la sotsinspectora de la Policia Municipal de Sabadell, Pepita Llong, l'avís que els terroristes venen cap a la nostra ciutat.
WhatsApps escolta, és que hi ha un cotxe gris que ve cap a Sabadell, un cotxe gris que porta 2 persones, ve cap a Sabadell. Això el que es va fer és que immediatament es comunica a tots els patrulles que hi ha al carrer, més que res, perquè sàpiguen que s'està parlant d'això, i s'extremin les mesures de seguretat en cas de que en un moment donat paris algun vehicle d'aquestes característiques. Després ens vam assabentar que aquell cotxe era un cotxe que anava per autopista, AP7, que a més va ser un cotxe que finalment es va parar quasi a Girona i que no tenia res que veure amb tot el que havia passat.
La policia municipal i l'Ajuntament es van coordinar amb els Mossos per controlar les estacions de ferrocarril i autobús. L'alcalde Matías Serracant explica com va reaccionar el govern local.
Vam veure que la nostra funció, bàsicament, des del govern, era coordinació i informació. Per tant, anar informant a través de xarxes socials i tots els inputs que arribaven, anar difonent sobretot les fonts oficials, que eren les que en aquell moment donaven més veracitat, i contrarrestar tota aquella informació que venia i que corria de forma rapidíssima a través de xarxes socials o a través de WhatsApp, que no era contrastada.
A mesura que es van coneixent les conseqüències de l'atemptat, el Parc Taulí reacciona oferint els seus serveis i el personal per atendre els afectats. Finalment, però, cap ferit és ingressat a l'Hospital de Sabadell. Passades les 11 de la nit, després de més de 6 hores tancats a dins del local, l'Elisabet Guerra i els seus familiars surten del restaurant de la Rambla rebent indicacions dels Mossos d'Esquadra, un per un, i ensenyant el DNI fins que els acompanyen fora de la zona. Una hora i escaig més tard, a Cambrils es produïa l'altre atemptat. Pepita Llong explica que a partir d'aquest moment els avisos per objectes sospitosos es van multiplicar.
Arrel d'això també vam tindre diverses alertes de aquests sospitosos, tant aquell dia com després a posteriori també altres, que bueno, uns es van gestionar perquè es veia que no hi havia res i ràpidament es va poder gestionar, uns altres inclús es va tindre que demanar de Mossos d'Esquadra que vinguessin els artificiers.
Però al perill de la seguretat se n'afegeix un altre en què les autoritats també han d'actuar, el perill de la islamofòbia.
L'estigma, no, de la població musulmana com a responsable d'aquest atemptat. I aquí la coordinació de tots els serveis, també amb els contactes que ja tenim amb comunitat musulmana, va ser fantàstica. El dilluns mateix, després de l'atemptat, ens reuníem amb els diferents representants de la comunitat musulmana a la ciutat de Sabadell, per tal de també estar al seu costat.
Els primers dies aquí a Sabadell ens van aparèixer pintades en contra dels àrabs. El que vam intentar és que desapareixessin ràpidament. Políticament també es va fer uns contactes amb tot el que era la població àrab d'aquí de Sabadell, que bàsicament estava tan o més espantada que els mateixos no àrabs d'aquí de Sabadell.
Passat el temor inicial, la ciutat es manifesta l'endemà amb minuts de silenci en diferents punts. Mentrestant, els serveis centrals dels Mossos d'Esquadra, el complex Egara, l'operació Cronos que posa a esbrinar els fets a tots els actius operatius, bull. Analistes i investigadors miren de lligar tots els caps. L'advocat d'ofici del Col·legi de Sabadell, Jaume Caldés, no s'imagina que la guàrdia que li toca el diumenge 20 es veurà involucrada en els esdeveniments.
La sorpresa va ser quan, després de passar per comissaria a primera hora per assistir un detingut que passava als jutjats de guàrdia, em van fer tornar a anar i em van dir: escolta, que hem baixat de Ripoll un dels implicats i tens que assistir-lo.
L'implicat és Mohamed Allah, s'ha entregat fa 48 hores a Ripoll i consta com a propietari de l'Audi A3 negre amb què s'executa l'atemptat de Cambrils. Ha perdut a dos germans que formaven part de la cèl·lula terrorista. Per què el porten a la comissaria dels Mossos de Sabadell?
Del complex central van vindre després dues persones més quan ell va accedir voluntàriament a sotmetre's a proves d'ADN. A la segona o tercera pregunta li van preguntar si es volia sotmetre a proves d'ADN i ell no va mostrar cap oposició. Llavors van trucar al complex central. D'aquí ve que el baixessin a Sabadell, perquè això normalment estaria fet a Ripoll, però per la complexitat de les proves d'ADN van dir: baixem a Sabadell i si s'han de fer les proves d'ADN les tindrem al moment.
La declaració dura més de 4 hores. Mohamed Allah acaba quedant en llibertat. La investigació avança. El dilluns 21 és abatut Younes Abouyaqub, l'autor de l'atropellament de Barcelona. El divendres 25, amb el lema Sabadell no té por, la ciutat reuneix un miler de persones en solidaritat amb les víctimes, però també a favor de la convivència. El president de la mesquita de Torre Romeu, Hassan Karzazi, confirma que els musulmans de Sabadell tampoc tenen por.
Nosotros ya nos conocen aquí en Sabadell y tal, y tenemos buena amistad con la gente, ya nos conocen y tal. Y nosotros miedo, no tenemos miedo, de que vamos a tener miedo, porque la gente, esa gente, todos nos aprecian aquí en Sabadell.
La taula de creences i conviccions de Sabadell, que plega sensibilitats diverses, ha estat treballant per mantenir la convivència.
Los musulmanes no hacen esto. Un musulmán de verdad y que tiene buen estudio y tal, y el Corán y tal, no hace estas cosas.
A Barcelona, Cambrils o a Sabadell, la Rambla és un espai de trobada i convivència en qualsevol població. Es passeja amunt i avall, però també és un eix que es creua de pressa donant-hi simplement un cop d'ull, com per comprovar que sí, que tot segueix allà on era. El pitjor que li pot passar a una Rambla és que deixi d'allotjar la convivència que ho manté tot a lloc.
Rambla tiene ese poder de conquistar al que la ve,
ni enfermar el tiempo
per un momento. La Rambla tiene ese poder, conquista siempre al que la ve.
Aquest estiu no fem vacances.
Cada matí de 9 a 11
us proposem trepitjar el territori.
De nord a sud i de l'est a l'oest. Amb actualitat,
entrevistes,
seccions
i concursos. Obert per vacances.
El magazín d'aquest estiu a la teva ràdio de proximitat.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Més notícies fora de Sabadell i de la comarca. La Casa Reial confirma que Joan Carles I està als Emirats Àrabs.
Després de la polèmica generada arran de la marxa del monarca al Palau de la Zarzuela, a més, avui un comunicat en què confirma la destinació on es troba des del 3 d'agost passat. La confirmació de la Casa Reial arriba després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, apuntés que només aquesta institució pot dir on es troba el rei emèrit.
Òmnium Cultural recorda que els Emirats Àrabs no tenen tractat d'extradició amb Suïssa, per la qual cosa creuen que el rei emèrit no té cap intenció de retre comptes davant la justícia a aquest país que l'està investigant.
A través de Twitter ha exigit que s'admeti a tràmit la querella que han presentat contra el monarca del Tribunal Suprem i que s'activin els mecanismes internacionals perquè passi comptes davant de la justícia i acabar amb aquesta impunitat.
Aparcant aquesta qüestió, Cayetana Álvarez de Toledo deixarà de ser la portaveu del PP al Congrés dels Diputats.
El president del partit, Pablo Casado, ha destituït la que va ser cap de llista dels populars per Barcelona i la substituirà per Cuca Gamarra, actual vicesecretària de Política Sectorial del PP. Segons anuncia un comunicat de premsa del partit, aquest canvi s'emmarca una remodelació de l'equip directiu del PP, que situarà Ana Pastor com a vicesecretària de Política Social i José Luis Martínez Almeida com a portaveu estatal.
Ryanair reduirà l'oferta de vols en un 20% al setembre i octubre per l'impacte dels rebrots i les noves restriccions de mobilitat.
Les retallades afectaran principalment Espanya, França, Irlanda i Suècia i implicaran majoritàriament reduccions en les freqüències de vols. A principis d'agost, l'empresa va restablir el 60% dels vols programats, però ara s'ha vist obligada a retrocedir per l'impacte de les noves mesures.
I el rei de Tailàndia ha commutat la pena de mort a l'empresari de Terrassa, Artur Segarra, per una cadena perpètua.
El monarca ha publicat un perdó reial per tots els presos que s'hi poden acollir independentment de si ho havien demanat. Ara les autoritats penitenciàries han d'actualitzar la condemna de Segarra, acusat de la mort de l'enginyer de l'Albi, David Bernat. El pres pot demanar ser transferit a un centre penitenciari espanyol quan hagi complert 4 anys de condemna i hagi pagat la indemnització fixada.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Hem tornat sent l'orgull arlequinat. Aquest és l'eslògan de la nova campanya de socis del Centre d'Esport Sabadell que s'ha presentat avui a la Nova Creu Alta en el dia de la seva reobertura. L'objectiu que s'ha proposat al club és el d'assolir la xifra dels 5.000 socis.
Els preus dels carnets variaran en funció de la localització del seient. Els que renovin o els més joves tindran avantatges i, segons les condicions, els abonaments oscil·laran en general entre els 100 euros i els 420. En tot cas, la vicepresidenta i responsable de l'àrea social, Anna Navés, assegura que són totalment adequats a les circumstàncies actuals.
Aquests preus, dins del context dels clubs que han tret ja la campanya de segona A, estem en el banding mig de clubs que estan per sobre i per sota nostra. Per sobre està un Cartagena, un Mallorca, un Sporting, i per sota doncs, un Castelló, un Ponferrada, un Espanyol, i també molt alineat amb preus de l'any 2014-2015 quan el club estava a segona A. Hem estat molt sensibles en aquest moment i amb que el soci volem que continuï amb nosaltres a la Nova Creu Alta en aquest nou projecte.
En el club són conscients que l'actual situació pot impedir que els aficionats entrin a l'estadi, però han demanat un esforç als més fidels per ajudar el club a aconseguir la permanència al futbol professional. El tècnic Antonio Hidalgo ha fet una crida per sumar el màxim suport possible.
I amb aquesta gent jo crec que han de saborir-ho, que estic segur que estaran al nostre costat, que ens empenyaran i que esperem que la gent que tingui algun dubte, que crec que hem demostrat de sobres que ho hem donat tot des de la banqueta, dels jugadors, i hem fet algo que jo crec que ens hem de donar molt, molt de mèrit de poder gaudir. Quanta més gent sigui al nostre costat i quan abans es pugui obrir a l'estadi, això voldrà dir que la situació de la pandèmia està controlada fora, doncs molt millor.
Avui ha estat un matí intens a la Nova Creu Alta. Abans d'aquesta presentació, la plantilla ha passat els primers tests PCR. Dimecres serà el torn de les revisions mèdiques i del primer entrenament del curs.
Més enllà de la nova campanya de socis, el president del Sabadell, Esteve Calzada, també ha tractat altres qüestions econòmiques que afectaran l'entitat, amb l'ascens al futbol professional. Calzada ha demanat l'esforç de totes les parts per consolidar l'equip a segona. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. D'entrada, el president Arlequina ha avançat que el grup d'inversors posarà sobre la taula un extra de diners per afrontar la temporada amb garanties.
Nosaltres, com a inversors, per la part que ens toca, ja us adelanto que anticiparem tota la inversió que estava prevista. Recordeu que quan es va incorporar un altre grup o es va afegir un altre grup d'inversors, vam parlar d'un projecte de 3 anys, on ens plantejàvem l'objectiu de pujar de categoria. Doncs hem tingut l'encert i la sort d'aconseguir-ho en aquest primer any. Ja us anticipo que, com a conseqüència d'això, els diners que anàvem a posar a la temporada 2 i 3, que és un mínim de 4 milions d'euros, els inversors els anem a posar ara.
Sense pèls a la llengua, Calzada ha estat clar. Institucions, patrocinadors, creditors i massa social s'han de sumar als inversors per tenir opcions de competir a segona perquè, segons ell, els equips que han pujat ja parteixen amb un clar desavantatge per totes les restriccions en el límit salarial.
El que necessitem és que arribin ingressos d'altres fonts perquè encara que els inversors tinguéssim la posició o la possibilitat de posar més, tal com està estructurat el mecanisme, tot el que poséssim de més no aniria a límit salarial, perquè ells només té compte, o sigui, si ara diguéssim, no, mira, en lloc de 4, anem a posar 5, d'acord? Doncs aquest milió extra només es traduiria aproximadament amb 250.000 euros més de límit salarial, perquè ells tenen els seus paràmetres i diuen, escolta, si tu tens un milió més i tu gastes en contractes de 2-3 anys en jugadors, tu tinc que comptar tot.
Finalment, Calzada ha demanat als socis que el fet d'abonar-se no ho vegin només com un intercanvi per poder entrar a veure els partits, sinó com una contribució a ajudar al mateix equip.
L'estadi, per cert, també ha patit les conseqüències del fort aiguat d'ahir. La zona de vestidors, la sala de premsa o les banquetes han patit danys materials a causa de la pluja. Recordem que el terreny de joc ha de patir una sèrie de remodelacions en els pròxims dies per adequar-se a les normatives de la Lliga. En ciclisme, balanç més que positiu per David de la Cruz al Critérium del Dauphiné. El sabadellenc es va acabar enduent el mallot de líder de la muntanya i va estar a punt d'aconseguir el triomf en l'etapa reina de la cursa, la de dissabte.
El ciclista local es va ficar en la fuga i va provar de marxar en solitari, però finalment va cedir davant la força de Lennart Kamma i va acabar entrant en segona meta. En canvi, el seu company, el Team Emirates, David Formolo, s'hi va poder guanyar divendres, mentre que el cap de fila, Tadej Pogačar, es va quedar a les portes del pòdium al quart lloc a la general. El colombià Daniel Felipe Martínez va donar la gran sorpresa i va ser el vencedor final. Sepp Kuss va ser el guanyador de l'última etapa. A la general de la Cruz ha estat el 25è classificat. El pròxim repte pel sabadellenc ja serà el Tour de França, que arrencarà d'aquí a menys de 2 setmanes.
L'Open de l'Olé ha deixat bones sensacions als nedadors de la selecció espanyola i del Club Natació Sabadell, presents aquest cap de setmana a Portugal. En la primera competició de natació per als representants locals des de la pandèmia, Espanya va tornar amb un total de 59 medalles.
I també amb la victòria final per davant de l'anfitriona Portugal i de Brasil. D'entre els que van contribuir a la collita, 3 nedadors del club. Àlex Castejón, amb un or als 200 braça, com a resultat més destacat. Marina García, que en les diferents modalitats de braça va anar sempre un pas per darrere de Jessica Vall, i Cata Corró, que es mostrava així de feliç a les xarxes socials després de tornar oficialment a les piscines.
Hemos competido el primer día en Olé. La verdad que ha sido genial volver a ver toda la selección española junta y nada, me lo he pasado súper bien. Un beso.
Corró, recordem, ve de superar una tercera operació cerebral. La mallorquina va reaparèixer en un segon lloc als 200 Papallona i, entre d'altres bons resultats, va ser capaç d'imposar-se als 200 estils. En aquest torneig no es va fer entrega de medalles, però sí es van designar els MVPs. L'Andreu Encavall, per exemple, va ser una de les escollides.
Poc més d'un minut per arribar al punt horari de 8:15. És moment de posar punt final a Notícies Vespre d'aquest dilluns 17 d'agost. Recordant-vos que el que us hem explicat aquests minuts ho podeu trobar al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies en el 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.